Tenim moltes coses a punt en aquesta tercera hora del programa. Ja està en els nostres estudis la Núria Prenafeta, que ens explicarà doncs, precisament quin serà el contingut precisament també del nou curs que farà el mes vinent, 14 i 15 de juny, en sessions de matí i tarda a la Cambra de Comerç. El títol d'aquest taller pràctic, així es diu, és Com liderar converses potenciadores de resultats. I parlarem del poder de la paraula. Ella diu que és l'eina més poderosa precisament que tenen els caps de les organitzacions, els comandaments intermitjos, els directors d'equips, els gerents. Precisament és l'ús precisament d'aquesta paraula i de l'utilització que en fem, evidentment, dependrà en bona mesura l'èxit o el fracàs i l'assoliment, en aquest cas corresponent de resultats. Tindrem a la Núria Prenafeta en uns minuts aquí a l'estudi de la Nacional. I d'altra banda, a l'Òscar Royo, que ens parlarà sobre aquest tema vinculat en aquesta qüestió, com dèiem, tràgica de l'actualitat, aquest Black Hole Sun de Soundgarden de 1994, de l'àlbum Supper Unknown, és avui el títol del tema que ocuparà l'espai de versions del dimarts, el Covers. Sempre tanquem l'última hora del programa agafant un tema i oferint-ne diverses versions. En aquest cas, l'Òscar ha volgut vincular, com dèiem, amb un fet tràgic, malauradament, però vinculat a l'actualitat, amb la mort d'un artista, precisament aquest Covers d'avui. Però abans la Viviana, que avui ens porta un apunt. Viviana, molt bon dia.
Bon dia.
Realment curiós. La vida és un constant, és una constant sèrie d'assaig-error, assaig-error, 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 no? Fins, pum, que l'encertes, passes una altra cosa, tornes a equivocar, tornes a intentar-ho, tornes a equivocar, tornes a intentar-ho, tornes a equivocar. El que passa és que hi ha certs errors, diguem-ne, que han estat més o menys transcendents o més o menys cridaners al llarg de la història, amb certs camps. I avui el diari El País n'ha fet un recull que és, com dèiem, prou curiós. Ens parlen d'errors garrafals que van canviar el curs de la història amb certs aspectes.
Sí, i errors i moltes vegades també casualitats, no?
No, sí, si dic blanc en comptes de dir negre, sí, o si tiro per la dreta,
sí,
en comptes de tirar
per l'esquerra, no? Si tens dues opcions, sí, es pot considerar un error, però clar, a priori no.
Hi ha algun que sí,
n'hi ha algun que sí, però n'hi ha d'altres que no.
Que la persona que va decidir dir sí o dir no en comptes de dir sí,
no, està clar.
Diguem-ne que després s'ho retraurà una mica, eh?
Per exemple, com el primer cas, no? Les 12 editorials que no van voler publicar Harry Potter, perquè clar, segons ells era un horror, massa gruixut, ningú se'l llegiria, però bé, el manuscrit de la novel·la Harry Potter i la pedra filosofal de la J.K. Rowling va ser doncs, refusat fins a 12 vegades en 12 editorials diferents que no creien que fos una obra comercial. Inclús Bloomsbury Publishing, que va ser finalment la petita editorial londinense que el va imprimir, doncs va estar a punt de cometre l'error, i és que el seu editor en cap va llegir el títol de la novel·la, no va obrir ni una pàgina i ja el va descartar.
Amb aquest títol no anirem enlloc.
No anirem enlloc. I tenia una filla de 8 anys, la Alice, que va agafar el llibre i se'l va endur a l'habitació. La nena, quan va acabar el totxo, va sortir i li va dir: "Papa, és el millor que he llegit a la meva vida." A l'home, una mica així, sense massa convençut, va pagar 2.500 lliures, uns 2.900 euros a l'autora pels drets i va publicar 500 exemplars. 500 exemplars que tots sabem on han portat aquesta editorial. Factura avui en dia 100 milions de dòlars a l'any.
Està bé.
Sí. Sí,
suposo que tot el que digui aquesta nena, que ja no deu ser una nena, evidentment,
l'Alice, no?
Serà molt tingut en compte pel seu pare, no?
Clar, però això és com la petita editorial espanyola que va comprar els drets de Joc de Trons. Va comprar el dret d'aquells llibres estranys, de dracs i de...
Dracs, de sagues, de tallamentes de caps i de...
I mira,
ves-li
darrere ara.
Ves-li darrere, i tant.
Un altre, Alaska. Alaska és aquest territori, tots el situem, està allà a dalt a l'esquerra, podríem dir, d'Estats Units, al costat de Canadà, i és el que és el punt d'Estats Units que està més a prop de Rússia, no? Doncs aquell territori era rus. I el 1866 semblava una autèntica bogeria comprar per 7,2 milions de dòlars aquell immens tros de terra gelat, desolat i aparentment inútil. Doncs és el que va fer el secretari d'Estat William Seward, en el que es va anomenar la bogeria d'en Seward. I l'error es va demostrar al cap d'uns anys no va ser d'ell de comprar-la, sinó del tsar rus Alexandre II per vendre'l. Dos dècades després de la seva compra, als Estats Units va trobar uns depòsits d'or al llarg del riu Klondike i a mitjans del segle XX es van descobrir enormes jaciments petrolífers. L'estat sencer es valora actualment en uns 15.000 milions de dòlars, 150 vegades més del preu que en van pagar.
Déu-n'hi-do.
Així que no era tanta la bogeria, eh?
No, em fa l'efecte que no.
Aquest és conegut per molta gent i és que l'1 de gener de 1962 un grup desconegut, que es deien els Beatles, va viatjar de Liverpool a Londres per fer una prova als estudis de la companyia Decca.
Quatre peluts.
La companyia Decca, tots la coneixem, aquell segell de color groc, sí, eh? Sí. Que veiem molts discs de música clàssica, porten sí, aquest segellet, sí, sí, el de la Decca. Doncs l'executiu discogràfic Michael Smith, que després va assegurar que aquell dia estava de ressaca, va dir a Lennon i McCartney que no, que se n'anessin a picar en una altra porta perquè no, això no anava enlloc. El seu cap, el Dick Rowe, va estar molt d'acord amb que aquests nois doncs no anirien enlloc. Uns anys després, George Harrison els hi va recomanar, diu, hauríeu de fixar-vos en un grup que es diuen Rolling Stones, que sembla que faran algo. I van dir, pues sí, però aquest porta'ls cap aquí.
No fos cas.
I no es van equivocar, eh?
Aquí no.
No. Es veu que és un tema en el que aquest senyor i algun dels integrants dels Beatles havien fet conya bastantes vegades, eh? Perquè els Beatles, jo suposo que alguna vegada havien anat allà a dir-los, què? Així que re, no? Doncs au, l'assassinat de Juli César,
sí.
15 de març del 44 abans de Crist, un grup de senadors liderats per Brutus i...
el famós tu també,
sí,
Brutus.
Sí, 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 i en Cassius, van conspirar per alliberar la República de Roma de la tirania, assassinant el dictador i pontífex màxim Caio Julio César, no? En Juli César, molts ens ha arribat a través de l'Astèrix, no? Sí. Doncs... el van apunyalar 23 vegades, però només una de les vegades va resultar mortal. Què dius? S'ha de ser torpe. 23 vegades i només una és mortal. No. Bé, lluny d'acabar amb el sistema autocràtic, va provocar l'enfrontament entre Marco Antonio i César Augusto, que va culminar amb la caiguda de la República i l'adveniment d'una mena de monarquia absolutista que anomenada Principat.
Mira
nosaltres. Un altre que m'ha semblat curiosa, l'inclinació de la Torre de Pisa.
Sí.
177 anys van trigar, 177 anys van trigar a aixecar la Torre de Pisa, que són molts anys, que és la Sagrada Família.
Gairebé.
Sí. Gairebé, la Italiana. Torre de Pisa. És la torre, però és una mica més senzilleta que la...
Home, sí.
Sí. 55,8 metres d'alçada. La torre es va començar a construir el 1173 i el 78 ja va començar a inclinar-se quan només portaven dos pisos. Ja no va parar. El 1350 la inclinació era ja quasi de metro i mig i el 1817 de 3,80 metres i el 93 de 4,47.
Mira,
suposem que no l'aniria a veure tanta gent.
Oh, clar, és el que anava a dir. Clar. Diu, si no arriba a estar inclinada, faria una torre més xula, sí, però una torre més, no?
Per això, és un error que va canviar la història.
Vinga, l'última.
Doncs l'última... aquesta m'ha sorprès. Igor Stravinsky, en l'estrena de La consagració de la primavera, un brillant ballet que descriu el rapte i sacrifici pagat d'una donzella que ha de ballar fins a morir per complaure als déus, doncs en la seva estrena, el 1913, el públic es va horroritzar tant amb el que veia que va començar a llençar taronges a l'escenari en senyal de protesta. Jo pensava que el que es llençaven era tomàquets, però es veu que no, aquesta gent llençava taronges que són més grans i fan més mal.
Perquè tenia més a mà, sí.
I es va de parar la representació. Avui aquesta obra està considerada una de les obres més importants de la cultura contemporània i la pedra fundacional de l'avantguàrdia musical del segle XX.
Està bé, no?
Doncs sí.
Està bé.
Sí.
Déu-n'hi-do, hem posat l'íntegre, eh?
Perquè n'hi ha 17, clar, nosaltres
17,
no.
N'hi ha de més i de menys.
Clar, hi ha l'enfonsament del Titanic, l'error de càlcul de Cristòfol Colom, no? Me'n vaig a la Índia! Ai, no, que m'he topat en un altre lloc.
Ja li van anar bé.
Hi ha l'incendi de la Biblioteca Alexandria o hi ha, per exemple, també la bomba atòmica, la creació de la bomba atòmica.
Vinga, anem a parlar, sobre parlar, amb la Núria Prenafeta. Mira quina entrada més xula hem fet.
Doncs vinga.
Vinga, gràcies, Viviana.
A tu.